butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Doncs sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre expert jurista en dret constitucional, Jan Botí. Bon dia, Jan, com estàs?
Molt bon dia, Ona.
Quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem d'aquelles qüestions clau a l'hora de llogar un pis.
Ah, això és molt interessant, perquè avui en dia cada vegada hi ha més gent, no?, que lloga en comptes de comprar. És més habitual el fet de llogar un pis. I, per tant, què hem de tenir en compte?
Correcte. A més, el tema del lloguer i de l'habitatge està a l'ordre del dia. Per tant,
sí.
Res millor com per comentar-ho. Mira, jo en aquest cas pensava, ostres, imagina't, no?, que has trobat el pis perfecte, que el preu és correcte, té llum, està a prop de la feina, tots els avantatges que li vulguis trobar, i que signes el contracte de pressa perquè no te'l treguin. Ara que quan anem als portals veiem que n'hi ha poquets a bon preu, doncs perquè no te'l treguin, signes. I al cap de 2 mesos peta la caldera.
Ui, problema bàsic, això crec
comencem
que li ha passat
malament.
A
tothom. Correcte. Per tant, i aquí dius, està, parlem amb el propietari i el propietari et diu, mira, això ho has de pagar tu, perquè en el contracte que vàrem signar hi ha una clàusula que estableix que les reparacions són a càrrec del arrendatari, del llogater. Tu t'ho creus, perquè escolta, tens bona fe i al propietari doncs, no li veus cap maldat, però resulta que la llei diu una altra cosa.
Ah.
Per tant, avui parlarem de què pots i què no pots assumir com a llogater, què ha d'assumir i què no ha d'assumir el propietari quan establim un lloguer dels que entenem de tota la vida, de llarga durada, i quines clàusules ens hauríem de mirar amb lupa abans de signar. Per tant, veurem aquests drets i aquests deures que tenim com a propietaris i com a inquilins des que el pis el veiem fins que el signem i acabem vivint-hi.
Molt bé, i quins són aquests drets i deures? Quina legislació ho regula, tot això?
En aquest cas, per parlar d'aquests lloguers de llarga temporada, hem de basar-nos en la Llei d'Arrendaments Urbans, la LAU, que és la normativa que a nivell estatal regula aquestes relacions entre propietaris i arrendadors. En el cas del contracte de lloguer, sabem que hi ha una lliure disposició entre el propietari i l'inquilí. Per tant, en principi podríem pactar el que volguessin. Uh-huh. Però, clar, la llei hi és per garantir una sèrie de qüestions.
Que no hi hagi pràctiques abusives, no?
Correcte. Uh-huh. Aleshores, no hi ha cap clàusula dins d'un contracte que pugui contradir la llei.
Uh-huh.
Les clàusules han de ser d'acord amb la llei. Per tant, les concessions i allò que pactem ha d'estar dins de la llei. Per tant, encara que tu signis una clàusula que és considerada abusiva, però tu no ho sabies, això després no tindrà validesa.
Per tant, signar-ho no és una garantia, no?, per al propietari? Vull dir, si l'inquilí se n'adona que aquella clàusula és abusiva, ell podrà recórrer i el propietari haurà de fer cas.
Efectivament. Mm-hmm. Ara bé, ja entrem en un procés.
Clar.
Que potser ens podem evitar. Potser ens podem evitar si seguim les 3 pautes que ara us marcaré en el llarg de la vida del que ha de ser el lloguer.
Mm-hmm.
Abans, durant i després. Abans, ostres, revisem el contracte, revisem les clàusules,
mm-hmm,
parlem amb algú que en sàpiga, assessorem-nos, no ho signem a la babalà. I, per tant, veiem quines obligacions s'estableixen i quines potser no em pertocarien. Per tant, deixem-ho mirat i establert.
Mm-hmm.
Després, durant el lloguer, hem de tenir molt clar què podem assumir i què no. Què podem assumir i què no. I, finalment, hem de poder saber què fer en el cas de que hi hagi problemes, quins canals podem fer servir i quines vies tenim per reclamar allò que no s'estigui d'acord amb la llei.
Vale. Abans de continuar, però, estem parlant ara de lloguers de llarga durada, no? Per tant, tots aquells lloguers temporals o lloguers d'habitacions, tot això aquí no hi entra.
Tot això entrarà en un altre programa si la nostra audiència així ho reclama. Però de moment, que ja és un tema prou dens, parlem d'aquests que menciona, sí.
Molt bé. Per tant, anem a veure. Què hem de tenir en compte, no?, per poder fer tot això?
Doncs mira, hem de tenir en compte, abans d'iniciar tota l'explicació que farem de què li correspon al propietari o què no, etcètera, etcètera, tinguem en compte que en aquests lloguers que entenem de llarga durada hi ha una durada que estableix la norma per defecte. I aquesta durada és de 5 anys.
Uh-huh.
Si jo faig un lloguer amb un pis per viure-hi, jo sé que allà hi puc ser durant mínim 5 anys.
I així de base, eh?
I així de base. Encara que jo pacti menys anys, si jo pacto menys anys, el contracte es prorrogarà automàticament fins a arribar al 5 cada anualitat. D'acord? Per tant, això hem de tenir molt clar. No se'ns pot fer fora abans de 5 anys, a no ser que el propietari necessiti disposar del pis per un ús personal seu o per alguna sèrie de qüestions taxades a la llei. Però per garantia de l'inquilí, mínim 5 anys. Amb les persones físiques, 7 anys amb les jurídiques, una empresa, per exemple. Tinguem un compte, això.
Per tant, si hem pactat que són 3 anys en comptes de 5, els 3 sí que ens poden fer fora?
No.
No, tampoc.
Els 3 anys es prorrogarà automàticament fins al 5 de manera normal, per tant, dels 3 als 4 i dels 4 als 5, fins a assolir el 5. No podem ser-hi menys de 5 anys, a no ser que nosaltres voluntàriament decidim abandonar-lo i rescindir el contracte amb els terminis que també estableix la normativa, que haguem d'avisar el propietari i, per tant, ho fem d'acord amb la llei. Però termini de 5 anys.
I el propietari té dret només a rescindir si el vol fer servir ell. No pot rescindir-nos-el per llogar-lo a una altra persona, per exemple.
No seria una causa que la llei contempli. Per tant, en el cas de que el propietari ens al·legués que ell en té una necessitat i que, per tant, el necessita i ens fes fora o ens digués que no el renova o que l'hem de deixar en el termini que estableix la llei, si nosaltres després tinguéssim coneixement per una altra via de que l'ha llogat a uns tercers, nosaltres aquí podríem demanar-lo perquè el propietari hauria actuat en frau de llei, hauria fet servir, diguem-ne, la pròpia legislació per evadir una responsabilitat seva, que és que no pot rescindir-lo si no és per causa justificada.
Molt bé. Anem a parlar d'un altre tema que també preocupa molt, la fiança.
La fiança. La fiança, com a norma general, hem de tenir en compte que la fiança és un mes de la mensualitat, del cost del lloguer. Si el lloguer val 800 euros al mes, la fiança hauria de ser de 800 euros al mes. Que el propietari ens podria demanar alguna altra tipologia de garantia, com un aval, per exemple, sí, però si ens demana alguna altra garantia, no podrà superar el cost de 2 mesos de el que correspon de cost de lloguer. Per tant, excepte que hi hagi una sèrie de punts taxats per la llei, la norma és un mes de fiança, màxim 2 si hi ha alguna garantia extra, com podria ser un aval.
I anem a una guia pràctica. Què no pot fer el propietari?
Bé, aquí, com deia, ens hem de centrar en el que estableix la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i el Codi Civil subsidiàriament. Subsidiàriament vol dir, no?, en tot allò que no trobem específicament la regulació a la LAU, podem anar al Codi Civil perquè d'alguna manera ho haurem de cobrir. Per tant, tot el que siguin reparacions necessàries estructurals de l'habitatge perquè sigui habitable corresponen al propietari.
O sigui, tot el que se'ns espatlli, que sigui de l'habitatge, tipus calderes, persianes, neveres, coses així molt grans.
Si ja hi és, sí.
Si ja hi és, ho ha d'arreglar el propietari.
Correcte. Tinguem en compte, si el pis se'm lloga sense moblar i la nevera la poso jo, és responsabilitat meva. Però tot allò que estigui en l'habitatge en el moment en el que jo hi entri a viure, ja sigui estructural o d'electrodomèstics proveïts pel propietari, això corre a càrrec del propietari. A no ser que jo n'estigui fent un mal ús, i hagi donat cops de destral a la rentadora, home, doncs aleshores em correspondrà a mi. Però, per tant, per un desgast habitual i ordinari, li correspondrà al propietari. Després, totes aquelles despeses que siguin extraordinàries de la comunitat, hem de posar un ascensor, hem de fer la façana nova, correspondran al propietari. Les despeses ordinàries de neteja de l'ascensor, del manteniment, etc., sí que, si es pacta, es podrien repercutir en el preu. Però les extraordinàries seran sempre a càrrec de qui té la propietat de l'habitatge. Després, pel que té a veure amb els impostos i els tributs, com a norma general, la llei ens diu que correspon al propietari, també. Després hi ha vies de repercutir-ho en el preu. És a dir, jo et puc pujar-ho i amb allò ho cobreixo.
Bueno, et pujo el lloguer.
Correcte, però això ja és una estratègia, diguem-ne, que no correspon. La llei diu l'IBI, per exemple, l'impost de béns immobles, no? Allò que paguem per aquell trosset de terreny que fem servir, correspon al propietari.
Clar, i també les taxes municipals, no?
Correcte, és a dir, en el cas que hagis de pagar les brosses. És a dir, com a norma, això correspon al propietari.
Les brosses corresponen al propietari, també, però són residus que fa el llogater.
Sí, per això aquí podríem estar en la línia de que potser sí que es podria repercutir en el preu, és a dir, no és una cosa tan estricta com ho seria s'ha d'arreglar la baixant del lavabo. Escolti'm, això és del propietari. propietari absolutament, no? Després, l'assegurança de l'habitatge també li correspon al propietari, que és el qui n'és el titular, sobretot en el cas de que l'assegurança ens estigui cobrint responsabilitat civil, danys estructurals, etc, etc, no? Després, quan nosaltres hi entrem, evidentment, per poder llogar un habitatge ha de tenir la cèdula d'habitabilitat i ha de tenir el certificat d'eficiència energètica. Això és un cost que correspon al propietari. Et dic, clar, al final ens ho pot repercutir pujant-nos el preu del lloguer, però mai podrà fer-ho sota aquest concepte. En tot cas, ho podrà fer per altres raons, però no sota aquest concepte, no? I finalment, el que dèiem, les qüestions bàsiques d'aigua, llum, gas, no és tant que això ho hagi d'assumir el propietari a nivell de cost, però sí que ens ho ha de proveir a l'inici, i per tant després nosaltres doncs ja n'assumirem el cost, o el propietari, això sí que en funció del que s'hagi impactat entre les parts.
Per tant, ja la llum i l'aigua han d'estar donats d'alta i el llogater només ha de fer el canvi de nom, no?
Seria desitjable. Seria desitjable.
Per tant, recapitulem, reparacions necessàries com estructurals de l'habitatge, despeses extraordinàries de comunitat, tributs i impostos, assegurança de l'habitatge, els certificats d'eficiència energètica, cèdula d'habitabilitat i les instal·lacions bàsiques en bon estat. Tot això és responsabilitat del propietari.
Correcte.
No? Doncs anem a unes 5 clàusules habituals que podrien ser abusives. Per exemple, l'inquilí assumeix totes les reparacions de l'habitatge que s'hagin de produir durant la seva estada. Això es pot fer o no es pot fer?
Això és il·legal.
Això és
si
il·legal.
Es refereix a reparacions estructurals o necessàries per l'habitabilitat de l'habitatge.
Per tant, no...
Això no, pot. No seria... Bueno, en tot cas, seria una clàusula que es podria considerar nul·la o que no tindria validesa perquè correspon al propietari i no pas a l'inquilí.
Per tant, revisem, anem tothom a revisar els seus contractes a veure si tenim aquesta clàusula.
Una altra
que hi podríem tenir. El llogater pagarà totes les despeses de la comunitat.
Com deia abans, si pactem les ordinàries, la neteja, el manteniment de l'ascensor, tot inclòs, això ho podríem pactar. Les extraordinàries, façana, qualsevol pagament sobrevingut de qüestions de l'edifici, estructurals, corresponen al propietari.
I no ens les poden traspassar els llogaters.
No ens les poden traspassar.
Una altra clàusula que hem de tenir en compte perquè és abusiva. El propietari pot entrar a l'habitatge per revisar-ne l'estat.
Mai de la vida.
No pot entrar mai mentre nosaltres hi estiguem vivint.
I mentre no hi estiguem. Vull dir, en el moment en el que jo tinc un habitatge llogat, aquell habitatge és el meu domicili. És el meu domicili. Per tant, en el cas de que el propietari, per molt propietari que sigui, entrés mentre jo tinc arrendat aquell pis, estaríem parlant de violació de domicili. Això és un delicte bastant greu. Per tant, el que pot fer el propietari és, home, si li fa il·lusió veure el pis i em truca per telèfon i em pregunta si pot venir i jo li dono permís exprés, home, doncs aleshores podrà entrar, com qualsevol altre convidat. Però venir a fer revisions perquè així ho pactem, això no té ni cap ni peus.
Per tant, allò de presentar-se per sorpresa a veure com tenen els llogaters al meu pis, això no ho podem fer.
No tinc per què obrir-li la porta.
Anem a una altra clàusula. Si el llogater rescindeix el contracte abans del termini, haurà de pagar totes les mensualitats que faltin fins a la finalització.
Compte. Com a molt, podrà pagar o haurà de pagar les mensualitats que faltin fins a la finalització comptant les anualitats que faltin. Si jo porto 3 anys i me'n vaig, com que n'havíem pactat 5, potser se'n podrien reclamar 2 mensualitats, que són els 2 anys que falten. Mai de la vida mensualitats. Imagineu-vos si haguéssim de pagar 24 mesos de lloguer per avisar amb temps i forma que els 3 anys marxo perquè m'han donat una feina en qualsevol altre lloc. Seria una absoluta bestiesa. Per tant, no. Parlem de quantes anualitats queden, això ho transformem en les mensualitats que el propietari sí que podria reclamar.
Per tant, si em queda un any, una mensualitat. Si em queden 2 anys, 2 mensualitats. Però aquí sí que podem pactar, no? Si podem deixar per escrit el contracte que si jo el rescindeixo hauré de pagar com a mesura compensatòria una mensualitat, per exemple, independentment dels anys que em quedin. Això es pot fer?
A veure, hi ha qüestions que les podem valorar. Però d'entrada, el que seria desitjable és seguir el que hem establert.
Anem a una altra clàusula. El llogater renuncia al seu dret de pròrroga legal del contracte.
Aquesta clàusula seria nul·la de ple dret. La pròrroga legal era el que dèiem abans. Si jo tinc un contracte per un termini de 5 anys, que és el que estableix la llei, però l'hem pactat de 3, jo no puc renunciar a la pròrroga de 3 a 5 anys, i dir-te, és la LAU, estableix aquests terminis i per tant la pròrroga és obligatòria i no ens poden fer fora abans. Per tant, no és un dret que jo pugui renunciar-hi.
I si totes aquestes clàusules ens porten problemes, què podem fer?
Jo d'entrada, depenent de la relació, evidentment, recomanaria, com sempre, que abans de començar la via judicial, la via de la reclamació, intentem arribar a un enteniment.
Parlem-ne, no?
Parlem-ne, que són persones. Hi ha vegades que costa. Que costa perquè hi ha persones que això del diàleg no ho tenen gaire ben entès i, per tant, és una mica donar-se cops contra una paret. Aleshores sí que hauríem d'iniciar, doncs, algun procés. Com podríem començar això? Home, ho podem començar, a part d'haver-ho fet ja verbalment, comunicar-ho per escrit. Quins són aquests greuges que s'estan produint, aquests incompliments, directament al propietari, amb un burofax, amb un correu certificat, tenim diverses opcions. En el cas de que això no tingui cap mena de fruit...
Clar, què passa si no ens respon, per exemple?
Respon, però jo ho he intentat. Per tant, jo estic demostrant bona fe. Estic demostrant actuar de manera diligent. És l'altre que està ignorant i, diguem-ne, evadint la seva responsabilitat. No? Per tant, si no respon o es nega a resoldre-ho perquè diu, escolti'm, aquí és que no passa res, tenim altres vies. Podem també assessorar-nos a través de les oficines d'habitatge de les nostres ciutats. Per qüestió de mida, no totes les ciutats en tenen, sinó també podem anar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, on podrien assessorar-te i fins i tot iniciar d'una manera més institucional una mediació, si és que aquella que tu has intentat no ha estat fructífera. No?
Per tant, abans d'anar a la via legal, intentem parlar-ne, i si no pot ser entre nosaltres, doncs amb una institució pel mig, no?
Correcte.
En aquest cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Correcte. I si aquestes vies, que serien les desitjables, perquè ens agradaria viure en una societat en comú, unió, doncs sí que ens queda com a últim recurs anar als tribunals, anar a la via judicial i podríem presentar una demanda per incompliment de contracte. En aquest cas, per incompliment de contracte per part, evidentment, de la part propietària.
Doncs ja per acabar, dona'ns uns últims consells, perquè clar, normalment quan anem a llogar un pis estem en una situació molt vulnerable, no?
Sí.
En el sentit que, o sigui, nosaltres necessitem aquell habitatge, n'hem vist molts i tots són molt cars o ens costa molt que tinguin tot allò que voldríem i quan trobem el que se'ns ajusta per lloc, se'ns ajusta per preu, se'ns ajusta per estat, no?, de com està l'habitatge, que no és massa vell. Llavors ens passa que té unes clàusules al contracte abusives o algunes coses que no ens acaben de fer sentir còmodes. I en la situació que estem de vulnerabilitat ens costa doncs dir que no, ho volem allò, no? Perquè pensem, si dic que no aquí, doncs ja em quedo sense pis. Què podem fer?
És cert tot el que acabes d'exposar, és cert que el llogater en aquest cas és la part feble, la part vulnerable de l'equació, però sí que hem d'evitar assumir qüestions que no ens corresponen. Sabent, com deia abans, que algunes d'aquestes són nul·les. O, encara que les signem, no tindran validesa. Per tant, podran ser impugnables després. Tinguem això present.
Per tant, no hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets.
No hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets perquè, si no, entrem en l'espiral de sempre. Que aquestes coses costen, són feixugues, és abordar una situació conflictiva, certament, però hi ha vegades que, com deia, amb un bon assessorament, amb una persona que en sàpiga al costat, un advocat, unes finques que es dediquin a això abans de fer-ho, ostres, posem-hi tots els ulls per intentar evitar d'entrada problemàtiques que ens poden evitar problemes en el futur.
Per tant, jo crec que el consell més important és llegim-nos bé els contractes, no? Sapiguem què estem firmant i sapiguem que encara que ho hagin firmat tenim dret, no?, a revisar aquell contracte i que si són clàusules abusives, doncs a reclamar.
Correcte, i tinguem present que allò que fem amb molta il·lusió a l'inici ens lliga durant molts anys.
Clar, tant, 5 anys, eh?
Correcte. És convenient que tinguem en compte aquest petit matrimoni que fem amb el contracte i que, per tant, el tinguem ben conegut, ben mastegat, perquè d'aquesta manera, si tot va bé, és fantàstic, i si no va bé, que no hi hagi una escletxa a través de la qual doncs ens puguin enganxar.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Jan. Ens apuntem tots aquests consells i ho tindrem en compte cada vegada que hàgim de canviar de pis o de llogar-ne un. Gràcies, Jan. Ens trobem al proper programa.
Gràcies, Ona.